I afegeixo només una última cosa i haurem d'acabar. Abans citava Dani Prieto Alhambra, que ens parlava d'aquesta variant i vindia, i hem pensat, home, truquem-lo un moment. Hola, professor Dani Prieto Alhambra, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. I ara que citàvem l'arribada de possibles turistes britànics que venen del seu país, on no sé en quina situació està, perquè ara teníem debat amb la Milagros, la variant índia, que havia generat dubtes sobre no només la transmissibilitat i mortalitat i l'impacte que tindria. Ara mateix és una de les variants dominants al Regne Unit o no ho ha aconseguit això?
Bé, el que preocupa bàsicament és l'informe que vam publicar ahir a la nit mentre tothom mirava Eurovisió. és que la variant aquesta segueix creixent, tot i l'esforç que s'ha fet d'intentar contindre-la i una mica aïllar els nuclis on hi havia més casos, segueix creixent en nombre i en proporció de casos. Pel que jo he pogut veure...
Sí, hi ha una dada de 1.300 a 3.400 en una setmana.
Mm. Exacte, sí. Mm. Llavors semblaria que la variant està desplaçant la variant que n'hem dit britànica o de Kent, no? A veure, jo crec que el que és molt important és recordar a l'audiència que el Regne Unit és el país del món que fa més seqüenciació. Ara mateix s'està fent un 50% de casos es seqüencien i per això tenim aquesta identificació de variants, no? Que el que es veu aquí no vol dir que no existeixi un altre lloc, sinó que aquí ho veiem i a l'altre lloc potser s'estaran més a cegues.
Clar, quan ens hem llevat aquest matí sabem que demà s'obren les fronteres sense PCRs als britànics i en canvi Alemanya ha decidit que tanca les seves fronteres amb els britànics, o sigui, al mateix moment passa una cosa aquí, una radicalment diferent allà, hem pensat, potser els alemanys saben alguna cosa que no sabem, que sol passar. Llavors la pregunta és, Dani, des del teu punt de vista, genera... Bueno, és la millor decisió permetre que entrin ciutadans del Regne Unit sense cap tipus de prova i sense cap tipus de limitació en la situació actual?
És una pregunta difícil perquè aquestes coses tenen després reciprocitat, no? Que després hi ha una tornada de totes les decisions que prens. És curiós que ara mateix, efectivament, si jo vingués a Barcelona no hauria de fer-me cap PCR a partir de demà i en canvi en tornar aquí m'hauria de posar en quarantena.
Clar.
És a dir, que aquestes polítiques seria desitjable que la gent que les decideix s'asseguessin junts i prenguessin una decisió una mica més consensuada, com sempre, per explicar a la població el per què es fan totes aquestes coses, no? Perquè a vegades és difícil d'explicar i hi ha fins i tot interessos de companyies que fan PCRs i que guanyen molts diners amb això i és una mica complicat explicar per què es fa una cosa o es deixa de fer.
Mm-hmm. En tot cas, jo recordo que quan vam començar a parlar d'aquesta qüestió ens deies, home, cada cop que es detecta una variant que pot ser perillosa, el millor seria que aquell país li tinguéssim fronteres, no? O intentéssim impedir que es mogui d'allà, no? No, ja no parlo del Regne Unit perquè evidentment la variant índia ja s'ha mogut, o sigui, no caldria tancar el Regne Unit perquè efectivament ve de la Índia i ja està repartida pel planeta i ha anat d'altres llocs, no? Però et preocupa una campanya d'estiu en què hi hagi alta mobilitat i algunes d'aquestes variants de països diferents es moguin?
A veure, és preocupant i el que jo crec que s'hauria de prioritzar ara mateix és reforçar tant com sigui possible la seqüenciació de variants i sobretot, aquí us deia, un 50% de tots els casos es seqüencien, però és que un 100% o molt a prop d'un 100% dels casos importats es seqüencien amb aquesta voluntat d'estar molt convençuts de que tenim control sobre les mutacions que va fent el virus. Jo crec que això és una cosa que Catalunya ha millorat molt des que començàvem a parlar d'això el gener, però que encara hi ha molta feina per fer i home, m'agradaria pensar que no ens relaxem amb el tema de la seqüenciació i pensem que perquè en podem fer un percentatge molt més gran ara que el gener és suficient. Jo crec que és molt important seguir incrementant el percentatge de seqüenciacions que es fan i sí, jo crec que, home, obrir fronteres té sentit quan pots tenir una mica controlada la població d'on ve i tenir una mica de coneixement de quines variants hi ha. La paradoxa aquí és que el Regne Unit és, juntament amb Dinamarca, segurament els dos països on es seqüencia moltíssim i llavors saps el que et trobaràs, mentre que molts altres països, i encara més a països amb pocs mitjans, no tens ni idea de quines variants estan sorgint, no?
I encara et volia preguntar sobre aquesta variant índia. Què és el que sabem de forma definitiva? Perquè tu m'enviaves un missatge, deies, s'ha comprovat que AstraZeneca i Pfizer serveixen per combatre la variant, és a dir, que no les regateja, diguem-ne, que no els hi fa una finta. Ha tingut afectació sobre el Regne Unit, sobre l'augment de casos o algunes dificultats des d'un punt de vista de pressió hospitalària?
No, mira, deixa'm primer que et matitzi una mica allò de les vacunes, perquè és una mica més complexa que el que et podia posar en un tuit.
Sí, clar. Les
dades que tenim de Public Health England, que també estaven en el report d'ahir, el que diuen, bàsicament, és que les vacunes tant d'AstraZeneca com de Pfizer, que són les dues que s'utilitzen més al Regne Unit, no perden eficàcia amb la variant aquesta que en diem Índia, comparat amb la variant que en diem Britànica, sí, amb dues dosis. Però amb una sola dosi, la gent que va amb una sola dosi encara, sí que sembla haver-hi una pèrdua bastant important d'eficàcia. I això explica una mica per què va haver-hi, no sé si ho vau sentir fa uns 10 dies o 15 dies, va haver-hi com una intenció d'intentar accelerar l'administració de segones dosis de vacuna al Regne Unit, una cosa que, com sabeu, aquí no s'havia fet perquè havien preferit separar-les fins a 3 mesos, i ara s'estava intentant accelerar aquestes segones dosis, i sembla que seria per això. Sembla que amb una sola dosi la protecció és insuficient. De fet, les dades són que baixes d'un 50 i poc per cent a un 30-33% amb una sola dosi. Llavors, clar, això sí que és preocupant, i això sí que ens fa pensar que s'hauria de matitzar una miqueta el programa de vacunació, i segur que aquí al Regne Unit veureu en els propers dies com es començarà a prioritzar l'administració de segones dosis.
Està bé.
I això
està
també ens afecta a nosaltres.
Sí,
nosaltres
tant.
També ens hem retrasat.
Avui ho dèiem, que majors de 16 anys hi ha l'entorn de 40% de persones vacunades, sí, en primera dosi, però els de segona dosi immunitzats completament estem a l'entorn del 15.
Exacte.
15-16%. Si mirem majors de 16, 18%, en realitat. D'acord, acabo ja, Dani, perquè només eren un parell de minuts per aclarir la situació. Tu t'imagines l'hivern o és avançar-nos molt, en el sentit de que quina imatge creus que viurem, no? Tot dependrà, suposo, també la campanya de vacunació a nivell internacional i que no hi hagin moltes més variants a l'ambient, diguem-ne, no? Però quin és el teu càlcul, quina és la teva opinió?
Jo he sigut, des que vam començar a vacunar bastant ràpid a tota Europa i als Estats Units, he sigut optimista, i ho segueixo sent, de que l'hivern ha de ser molt millor que l'hivern passat, i que fins i tot la tardor han de ser molt millor que la passada, i l'estiu també. El que crec que és important és recordar que això serà així, no amb una vida normal, sinó amb molts compromisos i molts esforços, a nivell de la salut pública, a nivell de la recerca, a nivell de la ciència. És molt probable que amb el sorgiment d'aquestes variants, vacunes que ara estan en fase encara de no aprovació, que estan en fase experimental, s'hagin d'utilitzar per fer boosters, per fer com reforços immunitaris. És probable que amb les dues dosis que estem posant ara no sigui suficient per acabar amb aquest tema, i que encara hem d'anar amb molta cura i fer molta vigilància epidemiològica en els propers mesos. Però jo soc optimista de que ens en sortirem d'aquestes i fem les coses bé.
Gràcies, professor. Doctor Dani Brito Alhambra, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Una abraçada ben forta.
Igualment, un plaer, com sempre.